Benvinguts a l'Internauta.
Aquesta setmana, Vicent Partal entrevista Niol Lobo, un dels membres de l'associació Robocat.cat, que es dedica a la divulgació de la robòtica educativa. Aquest col·lectiu intenta acostar-se a tota aquella persona interessada en aquest món. Per això van posar en marxa el primer campionat de robòtica lliure de Catalunya, el Robocat 2016. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana us portem dues notícies de Google. El gegant empresarial estaria desenvolupant el seu propi mòbil de cara a finals d'any i poder així competir directament amb Apple. D'altra banda, us ensenyarem les espectaculars imatges amb les quals s'ha renovat Google Earth. Com a curiositat, us ensenyarem un monopatí que podem controlar des del mòbil. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana de l'1 de juliol de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Entre les coses de les quals hem parlat sovint els darrers mesos així a l'Internauta hi ha els robots. No els robots aquells que veiem en les pel·lícules, sinó els robots que ja comencen a ser bastant habituals en la nostra vida quotidiana i que especialment n'hi ha un camp on estan agafant molta força, que és l'educació o els processos educatius o els aprenentatges. Avui tenim amb nosaltres els amics de Robocat.cat, www.robocat.cat. Robocat.cat. Robocat deu ser una pel·lícula que dec haver vist alguna vegada. 3w.robocat.cat, que són una associació de les comarques gironines que es dedica bàsicament a la divulgació de la robòtica educativa. Nosaltres tenim l'Aniol Lobo, que és un dels seus membres. Aniol, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies.
Explica'm què feu, perquè ara acabeu, aquest mateix mes, heu fet això que és el campionat, com li dieu, de robòtica lliure?
De robòtica lliure de Catalunya, sí.
I en què consisteix això?
Doncs bé, és un projecte que vam començar just després de fer una jornada de tecnologia a la Girona més tecnològica, on vam veure que la gran majoria dels campionats de robòtica que es fan a Catalunya o a altres llocs també, amb alguna excepció, és clar, són molt vinculats a grans marques com són la Bex, com són la Lego, i vam tenir ganes d'acostar-nos una mica més a tota aquella persona que vulgui fer robòtica i trencar una mica algunes barreres com són preus. A l'estar associat a marques, moltes competicions són cares, només la inscripció ja és bastant cara, i altres fronteres, i fer-ho més nostre, i doncs començar això, un campionat de robòtica nostre.
És a dir, els robots els fabriqueu no amb material de grans marques, sinó...
Hi ha totes les opcions, evidentment, clar, hi ha molts equips que ja tenen el material d'haver-se presentat a altres competicions i evidentment el reaprofiten i es presenten amb un robot d'una marca, però és veritat que hi ha mil opcions. Pots fer-te els teus robots amb impressores 3D, amb plàstics, amb peces que vulguis, amb mecano, sempre que... A veure, no excedeixi les limitacions de pes i de dimensions. Pots presentar amb el robot que vulguis.
Ara et faré una pregunta molt estúpida. Què és un robot? Què defineix un robot?
Ui, un robot.
Per què una cosa és un robot i una altra no?
Un robot, home, ha de ser un bitxo que sigui capaç de... Bueno, és un bitxo però està mort, evidentment. Són peces de materials que ha de ser capaç d'adaptar-se una mica a l'entorn a base de recopilar informació. Tot això sona molt, molt complicat i a la pràctica, quan es supera aquesta barrera, es veu que no és tan complicat, però una màquina que tingui uns set sensors, que pugui adaptar-se una mica a la informació que treu i que pugui prendre decisions al mateix temps en el que funciona.
Uh-huh. Així de senzill?
Així de senzill.
Uh-huh. És curiós perquè li has dit la paraula bitxo, que poca... aquesta possibilitat que sempre ens queda allà darrere del servei de que un dia el robot pensarà per ell sol i farà les coses per ell sol, etc. Vosaltres en aquest campionat teníeu dues categories, per entendre'ns, no? El robot explorador, sembla que li dèieu, que és el que més o menys sempre s'ha vist en tots aquests concursos, no? Que li fèieu fer un recorregut, i el robot, no sé com li dèieu...
Robot dansaire.
Dansaire.
Exacte.
Aquest m'ha cridat molt l'atenció. Un robot dansaire que era... o sigui, li fèieu fer que ballara una peça de música de 2 minuts.
Efectivament, que ballés el robot i que ballés l'equip amb el mateix robot, així, coordinadament, oferint un espectacle... que poca gent ha vist i que fa molta il·lusió a tothom.
Jo no havia vist mai això. Això és una idea original vostra o es fa...
L'hem copiat, sí.
I què és més difícil, un robot explorador o un robot dansaire?
Oh, cada un té la seva gràcia. Home, jo més aviat diria un robot explorador, perquè té bastantes traves que són una mica difícils de superar al llarg d'un recorregut. Ara, un robot dansaire també té les seves complicacions, clar. També, segons quin sigui el teu objectiu, si vols un robot humanoide dansaire, ja és perquè no caigui i mantingui el centre d'equilibri, és bastant complicat. Però si vols un robot dansaire que giri i que tingui braços i de seguida pots fer amb poc material, sempre que hi posis il·lusió, que és l'instrument indispensable, pots fer una meravella de robot dansaire. Mm.
El robot dansaire, de tota manera, la definició que tu feies abans del robot, que reacciona, el robot dansaire no tant, no? Perquè està programat
cert.
Per 2 minuts i no té que reaccionar a res.
Cert. També sí, és un altre tipus de robot que no sé ben bé... Bueno, un robot de show, un robot...
I va ser divertit, no, del robot dansaire?
I tant. La gent reia molt. I els participants també contents, evidentment.
Escolta, vosaltres com Robocat.cat, quina és la vostra finalitat bàsica? Perquè entenc que voleu especialment que els nanos de 6 o 7 anys en amunt...
Està molt obert.
...comencen a entendre la robòtica? És això la funció principal
sí,
que teniu?
Sí, sobretot que els hi entri, no com a aquesta idea... d'una cosa molt complicada, molt fora de qualsevol perspectiva d'un noi o una noia petit, de perquè és impressionant lo de pressa que s'aprenen aquestes coses. Només fas un... Hem fet tallers, hem vist com nens et deien mira el que he fet, i deies, ostres, això no li he ensenyat jo, ell mateix ha sabut com tiren. I el cert és que nosaltres vam començar com a equip de robòtica. Nosaltres ens presentàvem a competicions i...
Això estem parlant de què? De quan estaves estudiant, què?
Uf, jo en realitat vaig adherir-me al Salvouth Park, que era el nostre equip de robòtica, quan ja estava en marxa el projecte. Vam ser bastants... Va començar amb 4 o 5 persones i vam anar marxant i van entrar gent.
Però estem parlant de tu, a quina edat vas començar a interessar pels robots?
Jo feia tercer d'ESO. Per tant, l'edat, no sé què seria, si 15 anys...
Val.
Por ahí. Però al mateix temps que teníem Salvouth Park, teníem Salvouth Park Mini, que estava fet, era un equip més jove que nosaltres, que de seguida ens ha pres el relleu... Bueno, nosaltres també ens seguim competint, però està fent una feina molt maca.
Aleshores, vosaltres, diguem, la vostra principal intenció és dir, ei, això no és una cosa que faça por, que sigui estranya, que necessites haver fet 50 carreres per poder tocar un robot, sinó que robots en fem tots.
Efectivament, sí. Va ser de la nostra experiència en l'equip de robòtica que n'hem après tantíssim, no només a programar i a construir els robots, que evidentment hem après moltíssim en aquest sentit, però s'aprenen en moltíssims més àmbits, sobretot en competicions més així grans, on te trobes equips de tot arreu, on intercanvies coneixements i experiències amb tothom. Al mateix temps, hem de saber funcionar com a equip. Per exemple, quan vam guanyar la primera competició estatal d'Espanya, que vam aconseguir tenir lloc per la Internacional als Estats Units, ostres, era un repte fascinant. Però, clar, per exemple, teníem falla en tema econòmic. Doncs ens vam haver de posar en contacte doncs, a buscar empreses, a buscar fonts de finançament. Amb això hem tingut moltíssima sort de trobar recolzaments en la Diputació, en ajuntaments i en empreses que ens han patrocinat. I doncs és això, penses en la robòtica només com a crear aquell robot, però a darrere hi ha un equip de persones molt més divers. I la prova és que ara cadascú té al seu cap, no només volem fer enginyeries, també tenim un arquitecte físic, fins i tot un que se'n va per economia, perquè funcionem com un grup de gent que cadascú té els seus, té les seves habilitats i entre tots encara suma molt més. Mm. I és això el que vam voler transmetre i de la nostra experiència, aquesta tan maca que hem tingut, dir, ostres, això no li estem donant l'impuls que realment mereix a totes les escoles i a tots els grups de joves que vulguin tenir aquestes experiències.
Si alguna escola o algú t'interessa en posar-se en contacte amb vosaltres, suposo que sobretot comarques gironines o ho feu per tot arreu o no teniu
De moment,
problema.
Clar, evidentment ens és més fàcil comarques gironines.
Però a través de la web, www.robocat.cat.
Sí, de fet, robocat.cat va néixer a la web de el racó dels robotaires. Hem anat seguint un camí i hem anat creant webs i creant coses. Clar, primer només érem Salt Wolf Park i érem l'equip de robòtica. Quan vam veure que volíem fer arribar la robòtica a més gent, vam crear l'associació, ens vam constituir com a associació, el racó dels robotaires. Que aquesta, allà també fem, a la pàgina web del racó dels robotaires, posant-ho a Google surt, tenim tallers, tenim xerrades, també donem les dates d'esdeveniments importants. I allà és on més informació hi ha. A Robocat hi ha la informació únicament de la competició de robòtica a Robocat.
Molt bé. Què és més difícil, pensar que pot fer un robot o fabricar-lo?
Ostres, és que pensar que pot fer un robot no té límits.
Bueno, no,
sí que
no té,
evidentment
límits.
Sí que ara, hi ha
ara,
límits.
Ara m'havies espantat.
Hi ha uns límits, evidentment. Però sempre pots fer una cosa i dir, ostres, i si ara la retoqués i tal, i li afegeixo que un detallet, o i si miro a veure si puc canviar-li això per això, o compensar una mica més. I aleshores, clar, combinacions de robots possibles infinites. Què és més difícil? Doncs suposo que muntar-lo, però sí.
Però avui, per exemple, no és cert, no ho sé si és veritat això, que n'hi ha, diguem, com paquets ja molt creats,
sí.
I que tu pots anar a una botiga i comprar-te... Diguem el bàsic del robot i després sí. ja tu decideixes què.
Sí, aquí això entra moltíssim. El que ja havia dit, que l'ingredient superfonamental és la il·lusió. I si tens la il·lusió no costa res perquè agafes, entres i dius, ai, mira, vull fer un robot. I encara que ho facis així en plan sense gaire idea, vaig a comprar un kit i pam. Només aleshores agafes i dius, ai, què faig? Doncs vaig a mirar un tutorial i segur que trobes tutorials a totes bandes. Al mateix a pàgina del racó dels robotaires tenim tutorials. YouTube n'està pleníssim. I comences a fer, comences a experimentar i veus que t'agrada i passes hores i sí, vas fent una cosa rere l'altra.
El robot, si el controles remotament, deixa de ser un robot? O són coses diferents? És a dir, un robot ha de ser autònom i ha de funcionar en base al que ell, entre cometes, descobreix, o si tu, per exemple, el controles des del teu telèfon o des de lo que siga, aleshores és una altra classe de robot? On està el límit entre una cosa
Clar,
i l'altra?
Jo continuaria considerant-lo robot en el mateix moment en què no és una peça morta, inerta. Tu li has de donar un... has de clicar el mòbil que es mogui cap endavant perquè ell rebi aquest t'impuls i tiri cap endavant, perquè per voluntat pròpia un carro amb quatre rodes no tira cap endavant. Aleshores sí, és un robot i de fet a diverses competicions de robòtica, com ara la DEX, per exemple, tenen dues fases. Una fase en la que el robot va autònom, se l'apanya sol, i després comença la fase de comandament amb mandos. Mm-hmm.
I al final, és a dir, si tu en un concurs, per exemple, com aquest que fèieu vosaltres, no? El robot, diguem, explorador, m'imagino que tenia com una prova difícil de no sé què, de buscar carrers o trobar, geolocalitzar, m'imagino que anava per ahí, no? I el robot dansaire suposa que era que fos molt espectacular o divertit, no sé quina era la...
Sí, que anés coordinat la... també amb la música.
Exactament, no? Però llavors, el xurat, com el feu? Qui xutxa això? O com es fa... Doncs... Com es decideix? O n'hi ha una cosa objectiva, no? En el cas del robot explorador pot ser més objectiu, però en el robot dansaire...
Esclar, se valoren diverses facetes. Una seria, per exemple, la creativitat o el disseny. Fer un disseny realment eficaç. Més enllà de que, al final, el robot explorador en el camp aconsegueixi una puntuació molt alta o aconsegueixi fer-ho molt de pressa, també s'avalua que hi hagi hagut un treball a darrere d'avaluar, de fer un disseny bonic, de portar-lo a la pràctica, la programació, si no hi ha una bona programació ben estructurada, poder no és tan eficient.
Però, per exemple, els robots d'aquests que es venen en les botigues ja venen a la programació beta, no?
Oh, ves, depèn de què vulguis que facin. Ah. Perquè si tu vols, poder te venen amb una programació per seguir una línia, per exemple. Però si tu ara dius, ostres, però és que em posen un arbre a mitja línia. He de fer que em detecti l'arbre i que passi pel cantó o una línia discontínua. Aleshores agafes i sí, poder trobes per internet algú que ja te l'ha fet, però el més fàcil és que agafis i aprenguis quatre cosetes i de seguida sabràs dir-li, pues mira, quan se troba que no hi ha línia ha de fer un pas cap endavant i passa l'objecte i ja pot seguir el teu programa.
Ah, quina programació, quin llenguatge fan servir els robots o cadascú té un llenguatge?
Cadascú té la seva... Cadascú té la seva, sobretot...
Però no n'hi ha un llenguatge, diguem, estàndard.
No. A veure, estan bastant basats en C++, C++, si escrius en codi, però també per a començar és més fàcil amb un tipus de programació estructurada en blocs, on no cal que tu escriguis allò que si tot el codi que si escrius una lletra malament ja no s'executa perquè hi ha una lletra malament, sinó que són com l'Scratch, per exemple, que funciona bastant semblant per aquells que coneguin l'Scratch. Vas fent blocs i dius, comença aquí, tira cap endavant, i aleshores ja facis un bloc de... Si te trobes un objecte, facis el bloc de gira i evita l'objecte, i a partir d'aquí es pot fer un codi fàcil.
L'Scratch és una cosa que esteu molt la gent molt jove, que és allò dels vídeos, no? D'acord. És molt habitual entre els més joves, però més amunt ja costa d'entendre el que
és l'Scratch. És molt útil l'Scratch per començar en el món de la robòtica.
Ah, sí? També es fa servir? Jo pensava que l'Scratch era per fer vídeos.
Per fer-se una idea, sobretot, perquè entres molt en el llenguatge, que en el fons no és tan diferent del llenguatge, o sigui, quan volem que els robots facin coses, no els podem dir gira cap a la dreta, ara tira 2 metres, perquè en català no ho entenen. Per això els hi hem de posar un codi. Però si saps com se li ha de dir aquestes coses que els hi vols dir de tira cap endavant, en el fons és el mateix. I per aprendre com se'ls diu tira cap endavant, els Scratch és una manera de començar a entrar en aquesta estructura lògica de com parlar als robots.
Que al final, més que els comandaments, més que, diguem, el que seria la sintaxi del llenguatge, el que és important és la lògica, no? Suposo que és això el que, al final, quan parleu també sí. d'ensenyar als xiquets petits a saber fer anar això, és perquè al final esteu ensenyant lògica.
Sí, i de seguida, lògica en té tothom i de seguida...
Més bueno, no ho sé, això de que més, de lògica en té tothom és un tema discutible.
Bueno, sí, però més del que la majoria de gent es pensa. Molta gent es pensa que hi ha una frontera enorme i que ells mai serien capaços d'escriure 4 codis i realment els tallers que fem demostren el contrari.
Com reaccionen els nanos quan els feu un taller?
Oh, estan contentíssims de fer els seus propis... experiments i que funcionin. O bueno, a vegades no funcionen i aleshores, clar, els hi planteja un repte. Jo vull que quan reboti contra la paret faci tal, però no funciona. Doncs ja tens un repte, ja saps què vols fer. Aleshores has d'anar explorant a veure com ho fas I si al final ho aconsegueixen, doncs clar, te venen contentíssims. Mira, mira, mira.
I aquests tallers els feu amb Scratch i coses? O sigui, arribeu a una escola, m'imagino que porteu material vosaltres, perquè la gent a casa tampoc té...
Sí, generalment sí. Clar, fem diferents tipus de tallers, però generalment al ser associació això ens ha ajudat bastant, perquè l'Ajuntament ens ha pogut cedir centres cívics on fer els tallers. I doncs sí, normalment portem nosaltres els robots i fem Arduino, doncs els ensenyem Arduino i fem servir Arduino, i si fem servir BQ, doncs fem servir BQ, ja ens adaptem a el que tinguem programat.
Uh-huh. I tu personalment, quants robots tens o quants robots has fet? O com...
No et sabria dir, no ho sé. No ho sé, perquè hem treballat junts, però també cadascú feia les seves parts dintre del gran projecte. No estàvem, evidentment, 8 persones tocant allà el robot, les peces i ajuntant-les. Aleshores, doncs, des de tercer d'ESO doncs, ens haurem presentat, no sé, unes 6 competicions, jo poder, o poder unes quantes més.
I el robot més avançat que heu fet, què és capaç de fer?
Uf! L'últim de la BEX era capaç de disparar pilotes i encistellar-les.
Jugava a bàsquet, sí. Era un robot jugador de bàsquet.
Exacte, sí, sí.
I era bo? Encertava?
Doncs vam poder anar als Estats Units, estem contents, sí, sí.
Ah, Déu-n'hi-do. Pots jugar sí. La NBA dels robots.
Podria dir que sí.
I això, per exemple, clar, és el que preguntava abans, no? És a dir, quan us plantegeu un concurs, el més complicat deu ser decidir, ara farem un robot que fa bàsquet, no? Perquè és imaginar una mica la frontera on està i intentar arribar-hi, no?
Sí, 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 amb aquestes competicions moltes vegades, a la mateixa competició te donen el repte de l'any que ve.
Ah.
I clar, estàs tot emocionat ja de la competició i te donen el repte i comences a pensar... Oi, ostres, i com ho farem? I si aquí es fes servir un pistó? Ostres, no, pistons són massa cars, anem a fer servir alguna cosa més barata, pues una palanca, doncs no, perquè la palanca ja comences a fer-te els teus projectes.
O sigui, això funciona així, t'avisen amb temps de què has de fabricar i per tant tothom fabrica. En aquest cas, per exemple, el robot aquest de bàsquet, el fabricava tothom, el robot de bàsquet.
I de seguida tens a YouTube 30 vídeos de persones que ho han fet diferents i dius, oi, mira, aquest ho ha fet així. Oh, ostres, quina bona idea.
I als Estats Units el que vau fer va ser competir tots els robots del bàsquet. Mm-hmm. I com vau quedar vosaltres?
Bueno, clar, a veure...
No està bé,
haver arribat allà, no recordo, però dins de... Es fan divisions perquè hi ha més de 300 equips i evidentment no poden jugar tots contra tots. I es parteixen en divisions de 80 o alguna cosa així, i hem arribat a quedar 30 per ahir, amb la qual cosa hem estat molt contents.
Molt bé, perquè a més això us va permetre viatjar als Estats Units, clar, va guanyar tot l'equip cap allà.
Allà mateix, sí, sí.
A on era, on el concurs?
Les dues primeres edicions que vam anar-hi era a Califòrnia, i ara aquesta l'han fet a Louisville, l'han traslladat a Louisville, que queda a Kentucky, més al centre.
Mm-hmm. Molt bé. Escolta'm, quan us plantegeu el tema dels robots, ara, per exemple, és una evidència que comença a haver robots per tot arreu, no? Això és un... per l'edat que teniu, és també un projecte, m'imagino, professional, no? És a dir, o pot arribar a ser-ho, perquè esteu en condicions d'entrar en un mercat que està en explosió ara mateix.
És molt cert, sí, sí. I és el que més il·lusió ens faria, que realment... tingués tirada aquest projecte i que d'aquí uns quants anys veiéssim que aquesta il·lusió és compartida per molta gent. Clar, cada qual aquí seguirà els seus camins.
Però tu estàs d'acord en que la robòtica s'integrarà en les nostres vides molt ràpidament?
És a dir,
fins ara ha estat un procés lent... molt especialitzat.
Es veia molt reservat a
fàbriques,
quatre persones
a no sé què,
que sabien d'allonsis.
Però tu la imatge, per exemple, de robots a casa habitualment fent coses, la veus?
Poc a poc, clar. Jo li ensenyo al meu pare la Rumba de fregar.
Sí,
i,
clar, és un robot.
Clar, ja hi està acostumat, però si pensa en la seva joventut...
Clar, la Rumba és un robot.
Sí.
Clar.
o els helicòpters teledirigits de joguina. Això els meus avis ni s'ho imaginen, que això existeixi. De la mateixa manera, em sembla que ens tenim molt a sorprendre'ns en els propers anys.
Mm. I en aquest món, què es parla? Què es pensa que pot arribar a passar amb la robòtica i la vida quotidiana?
Jo el que crec que passarà més és que tothom es farà més partícip de l'ús de la robòtica, més encara del que realment ho som, perquè quan posem les màquines ni ens hi adonem, però començarem a tenir, per exemple, les impressores 3D és un clàssic. Poder agafar i imprimir-te tu a casa teva el que necessitis, ja estaràs fent servir la robòtica, ja estaràs sent tu l'usuari que l'està fent servir.
Uh-huh. I les aplicacions, qualsevol que es pugui imaginar, clar.
I tant,
ara, sí, sí. Ara tenim aquest robot que neteja el terra, diguéssim, el romb aquest, que seria el robot més popular ara mateix, suposa. Però, clar, això, la robòtica pot acabar fent qualsevol feina, o no hi ha feina, sinó qualsevol cosa que sigui imaginable, no? Però de la vostra experiència, no serà tant robots fabricats per fer coses com gent que personalitzarà robots?
Bueno, nosaltres el que busquem, sobretot, és entrar en aquest món en joves. Aleshores, no els demanarem que ens facin un robot que ens cuini i que ens porti els plats a taula.
No, però pensant en el futur, diguem, més pròxim, o sigui, tu sí que tu t'imagines, per exemple, el romba que estem parlant, no? Aquest és un robot que qualsevol tipus de casa la neteja igual. Per lo que constatem en la vostra manera de funcionar, que és la manera de funcionar de molts joves que treballen en robòtica, la personalització és molt important. I, per tant, veus més un futur en el qual tots els robots seran iguals o un futur en el qual els robots es deixaran personalitzar per adaptar-se?
Jo crec que s'adaptaran, i tant, sí, sí. Sí, sí, és clar.
I que, per tant, tothom tindrà una certa cultura de robòtica mínima, com ara saps conduir un cotxe, o com ara saps...
Probablement, jo crec que sí, sí, sí. I, clar, els joves que ara estan començant seran els mateixos que després es faran les seves pròpies rumbes.
No, per això ho dic.
I com que ara està tan en expansió i estan arribant a tanta gent, cada vegada més gent, em sembla que realment és el més probable que, efectivament, d'aquí uns anys, tots ens sapiguem fer una rumba per nosaltres mateixos, perquè poder la nostra casa necessita un altre tipus de rumba i ens volem fer un altre tipus de rumba.
Uh-huh. Aniol, n'hi ha una pregunta que sempre fem a l'internauta quan estem a punt d'acabar, com és el cas ara mateix, que és una pregunta difícil de respondre, però que obre horitzons, no? Tu, d'aquí 5 anys, com t'imagines la vida en aquest terreny concret dels robots? És a dir, què t'imagines que pot arribar a passar en 5 anys? Davant de què podem estar? Què pot ser? Seran habituals? Seran programables? Els farem servir per tot? N'hi haurà robots a les ciutats, només a les cases, diguem així, robots públics fent tasques. A on veus tu l'horitzó?
Ostres. És difícil. Clar, en 5 anys també...
Això va molt ràpid.
Sí.
5 anys enrere i
sí,
ara...
Sí, 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 sí. Sí, jo sí, no ho sé, perquè... És evident que tindrem molta més presència de robots perquè hi ha equips d'investigació treballant-hi i de seguida s'aniran fent descobriments que ens canviaran molt la perspectiva que tenim ara. I jo crec que el canvi fonamental serà aquest, que tothom tindrà molt més a mà aquests robots i sabrà molt més adaptar-los a les seves realitats.
Se m'està corregant una pregunta que no se m'havia corregut abans. Aquests cotxes que ara fan tanta publicitat, que aparquen sols, això es podria arribar a considerar un robot, d'alguna manera?
Esclar.
És a dir, el factor d'aparcar sol, per exemple, seria un factor robòtic.
Sí, 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 sí.
I per tant, sí que podrem trobar-nos moltes coses com aquestes, aplicacions robòtiques en el dia a dia.
Sí, sí, aquest cotxe ha necessitat que algú li digui com aparcar, amb la qual cosa passa a ser un robot.
Escolta, i finalment... En el món de la cultura, el cinema, la novel·la, la literatura, etc., el robot sempre ha estat bastant maltractat. Sempre ha sigut el dolent, el que ens matarà tots, el que farà jo que sé quines perreries. De fet, em sembla que hi ha unes lleis de la robòtica, no? que una de les coses que diuen és que no has de fabricar un robot que pugui fer aquest tipus de coses, etcètera, etcètera, no? Tot i que no sabem si, per exemple, els drons, aquests militars, se'ls podria considerar, no? Podria arribar a passar que un dia els robots pensaren per ells sols, és a dir, que el desenvolupament de la robòtica acabés fent que el robot fos una forma de vida que nosaltres no controlàvem?
Això no ho contemplo gaire.
Són novel·les i cinema.
Les persones tenim una part molt lògica, però tenim també una part molt, molt aleatòria, molt poc racional, que em sembla que els robots no...
Això vol dir que els robots sempre són racionals i no poden entrar a aquesta part irracional que nosaltres
Efectivament.
Tenim. Mira, això no ho havia pensat mai d'aquesta manera. És curiós. Els robots són més fiables que els humans.
I tant.
Molt bé, aquesta és una bona resposta per acabar. Els robots són més fiables que els humans. Bé, esperem que sigui així. En qualsevol cas, si voleu, especialment les comarques gironines, però en siga, voleu saber més, www.robocat.cat és l'adreça d'aquest campionat de robòtica lliure de Catalunya organitzat pel racó dels...
Robotaires.
El racó dels robotaires. Si entreu a Google trobareu fàcil l'adreça, que és aquesta associació que du a terme projectes tecnològics adreçats a persones de 6 a 18 anys o així, amb la intenció d'apropar el món de la tecnologia a tothom, i després fa aquests concursos amb robots que ballen i robots que recorren Girona i robots que fan tot aquest tipus de coses. Aniol Lobo, gràcies per compartir aquesta estona. Bueno, gràcies per la feina que feu abans que res. Ja entenc que us ho passeu bé, que és una cosa molt important en aquesta vida també, però en qualsevol cas gràcies per la feina, per divulgar tot això. I gràcies per haver volgut compartir aquesta estona ací a VilaWeb amb nosaltres.
Moltes gràcies per la invitació.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Atents perquè Google es planteja llançar al mercat el seu propi telèfon mòbil. Més enllà de recórrer a altres companyies, com ja ha fet altres vegades amb el seu catàleg de Nexus, ara els de Mountain View treballen amb el seu propi hardware. Els rumors s'han estès a través d'una publicació de Telegraph, que assegura que els de Google volen competir directament amb l'iPhone. A més, tal com explica el mitjà, la feina ha estat tan avançada que la companyia ja està en converses amb diferents operadors de telefonia mòbil i el telèfon podria veure la llum a finals d'aquest any. La companyia aeroespacial ArcSpace ha presentat l'Arca Mini, un monopatí elèctric tot terreny de mida petita que es controla a través del mòbil. Podem seleccionar la velocitat, el sentit o la marxa i fins i tot convertir el mòbil en una espècie de volant. El monopatí és 4x4 i el seu disseny està inspirat en els vehicles d'exploració espacial. Està concebut tant com un mitjà de transport personal com una plataforma per portar objectes fins a 120 kg. Acabem la secció parlant altra vegada de Google, concretament de Google Earth, que ha actualitzat la seva galeria amb imatges espectaculars del planeta Terra. Han estat captades pel satèl·lit Landsat 8, que ofereix imatges més clares i amb més detall. Ho fa gràcies a una tecnologia que li permet gravar milions d'imatges d'un mateix lloc i posteriorment processar-les i convertir-les en fotografies. Les diferències amb el Landsat 7, el seu predecessor, i que no captava tantes imatges per segon, són fàcilment perceptibles, com mostra aquesta comparació de dues imatges aèries de Manhattan.
En Joan Jofre t'ho resol.
Què tal?
Seguim viatjant?
Seguim viatjant.
Seguim planificant les vacances?
Bueno, jo encara no he viatjat.
És veritat.
Estic esperant aquesta segona part.
Sí, sí, és veritat. Escolta, primer de tot, un document que tu portaràs segurament al teu DNI, al teu passaport, la visa, totes aquestes coses. Però un document que moltes vegades no hi pensem i que és molt important.
Quin és?
El carnet jove.
El carnet jove, el porto.
Això vol dir que no tens 30 anys?
Això vol dir que no tinc 30 anys.
De 12 a 30 anys.
És que no, l'edat és punyetera.
Doncs de 12 a 30 anys podeu portar el carnet jove i tindreu molts descomptes.
Hi ha molts descomptes.
Per tot arreu.
I també n'hi ha un altre que te'n donen molts, que és el carnet d'estudiant. Qualsevol persona que estigui matriculada en una universitat, que presenti el carnet d'estudiant en museus
I tindrà molts descomptes.
I d'altres llocs, que tindrà molts descomptes, no només el carnet jove.
Però llavors, consells per fer la maleta.
A veure.
Hi ha un programa que es diu Packing Pro, però és de pros, que en funció d'on vas, quants dies vans i l'època de l'any que vas, et diu que has de posar la teva maleta.
Hòstia, però i arribem a aquest punt, que ens han de fer la maleta una aplicació, eh?
Sí, no només la maleta, i clar, i et diu si t'has d'emportar el passaport o no, si el necessites.
Sí.
O sigui, no que una aplicació, en tinc dues, i una altra que es diu Packpoint, que fa més o menys el mateix. Podeu fer la prova amb una i podeu fer la prova amb l'altra.
I segurament t'ajuda a fer el recordatori d'allò que has de dur.
Recordatori d'allò que has de dur, i et diu com has de posar les coses a la maleta, aquesta et sortirà abans, aquesta et sortirà després. Bé.
Perfecte.
Comunicar-nos amb els que allà entenem.
Els idiomes.
Els idiomes. És a dir, el traductor de Google és imprescindible.
Imprescindible.
Imprescindible. Té 103 idiomes.
I funciona molt bé.
I funciona molt bé. Dels 103, 52, i el català està entre ells,
sí.
Sense tenir, no cal tenir connexió a internet. És a dir, té les traduccions en el teu telèfon. O sigui, si allò que explicàvem l'altre dia, no teniu wifi, no teniu dades, no teniu res, no, és igual. No...
És com un diccionari... descarregat.
Descarregat. I després hi ha una part de l'aplicació del traductor que és boníssima.
Quina?
Que és el que tu amb la càmera fas una foto d'un lletrero que et pots trobar i et tradueix el que està dient.
Ah, sí? Això amb el Google Translator?
Això amb el, abans estava separat, es deia WordLens, i ara l'he incorporat al Google Translator.
Doncs ja ho faré servir.
Imagina't que estàs a Rússia i et trobes un fantàstic cartell amb cirili i dius, i aquí què diu? Doncs tu li fas una foto amb el Google Translator i et tradueix el català que diu aquell cartell.
I és força fiable, no? Segurament.
És molt, i a més els cartells encara més.
Perfecte, doncs ens la descarregarem. Què més tens pels idiomes?
Diners. No, espera't. Diners.
Anem als diners. Que
és anem als diners. És dir, si esteu als països de l'euro, no teniu problemes.
El càlcul és ràpid.
És un euro. Però si aneu a països que no són de l'euro, necessiteu a la vostra llista d'apps un conversor. Mm. Un conversor que, a més, es vagi actualitzant.
Sí.
Us en deixo uns quants, però fins i tot us en deixo un perquè hi ha altres conversions que també són complicades. És a dir, si esteu, per exemple, a Estats Units,
sí.
Allà van amb milles, amb iardes, amb peus, amb polzades...
Correcte. Totes les mesures
amb
són
galons, és a dir, vas a posar gasolina, et dius quants galons vol...
Llogues un cotxe, què has de fer?
Ompli les galons, m'és igual quants galons vull.
Sempre hi ha la possibilitat de dir, posa'm el ple, ja està.
Posi'm el ple i
però,
ja està.
En cas que tingueu
que tingueu problemes, tenim una aplicació que es diu ConvertMe,
sí?
Que el que et converteix és això, no només divises, sinó que converteix mesures, pesos, totes aquestes coses.
Distància...
Posi'm una lliura de pernil. Doncs una cosa així.
Sabrem quan és una lliura.
Sí.
Perfecte.
Més, ara comencem a volar.
Volem.
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 Una de les més bones aplicacions per trobar vols bé de preu és
Skyscanner. Hi estic completament d'acord.
Skyscanner, a més, com el seu nom diu, et fa un escàner de totes les ofertes que hi ha en aquest
totes
moment al mercat.
I sempre
et dona
hi ha
una
llista.
Et diu aquesta, et dona horaris, et dona preus, et dona amb enllaços, sense enllaços.
Sí,
baixeu-vos
sí.
A l'Skyscanner i per allà. I llavors, si voleu jugar... Hi ha una aplicació que a mi m'agrada molt que es diu Flightradar24.
Flightradar. I de què va?
El que t'ensenya és on estan els avions en aquell moment.
D'acord.
És a dir, tu dius, jo estic aquí...
Però real, tot això?
És en temps real.
En temps real.
Si tu tens wifi en l'avió, i hi ha avions que en tenen, tu pots seguir on està el teu avió en aquell moment.
Sabem
a part del que surt moltes vegades a les pantalles dels avions...
O del que veiem a la finestreta.
O del dir, que veiem, sí.
Podem saber si en
bueno,
aquell
però
moment...
Però si només veiem aigua, malament rai.
Però podem saber que en aquell moment estem per sobre el Mediterrani o estem per sobre el Bàltic o...
O el que sigui. Sí, et segueix exactament. O, si teniu ganes d'entretenir-vos, connecteu-vos, dieu, estic a Barcelona, i t'ensenyarà un formiguer d'avions que van cap a Barcelona, que van cap a Palma, és a dir, tots els avions que estan volant en aquell precís moment.
És una app curiosa.
Home, en les... quan va haver l'últim gran accident, aquell de l'avió que el copilot va estar allà als Alps...
Sí, el de German Wings.
Una de les primeres coses que es va notar és que el Flightradar va desaparèixer a l'avió.
D'acord.
O sigui, la gent que el seguia pel Flightradar van veure que havia desaparegut.
Una desgràcia. Crec que tens més apps.
Més, però només les cito perquè més o menys fan el mateix. Una és Rumbo.
És força coneguda, també.
Força coneguda, i una altra és Kayak, que li està agafant el mercat a Rumbo. Mm. I té també moltes apps.
S'està anunciant força. I
després tenim un problema. És a dir, quan anem a agafar l'avió, o tenim un germà, o un cosí, o un pare que ens porta fins a l'aeroport, o agafem el metro, o hem de deixar el cotxe a l'aeroport. Si el nostre avió ens surt, hem d'estar a l'aeroport a les 3 de la matinada, la probabilitat de que algú ens porti a l'aeroport disminueix molt.
És molt baixa.
Per tant, si l'hem de deixar, aneu, per exemple, a Park and Go, i allà us faran un preu una mica més assequible per deixar el cotxe a l'aeroport. Arribeu, deixeu el cotxe, tenen una furgoneta o un bus que et deixa fins al terminal, i quan tornen fas el mateix
el trajecte a l'inversa.
A un preu bastant més barat que no pas deixar-lo a Aena.
Però en tema cotxes hi ha moltes apps.
Oh, després hi ha el transport terrestre, hi ha el BlaBlaCar.
BlaBlaCar, que ara s'està anunciant.
Que ara fins i tot s'anuncia. BlaBlaCar pots compartir cotxe amb algú. Tenen uns altres que són els de Movens. Aquests no s'anuncien, però aquests no cobren comissió.
És com una còpia de BlaBlaCar.
És la còpia, però sense comissions.
I què hi guanyen ells? Publicitat,
doncs suposo
segurament.
Que publicitat, i amb el temps acabaran cobrant comissions.
Perfecte.
Després, abans estàvem parlant de l'Sky Scanner per anar buscant tots els vols. Hi ha un altre similar, però per cotxes, que es diu Rental Cars.
Rental Cars.
És a dir, si tu necessites llogar un cotxe, aquest et diu totes les empreses de lloguer que t'enlloguen.
És com, seria l'Sky Scanner cotxes de lloguer.
Però de cotxes. Bé, després...
Aquesta app és interessant, eh?
No ens oblidem de Renfe.
Renfe.
És a dir, no deixa de ser un suïcidi entrar a la web de Renfe, perquè...
Amb tots els seus retards, tenen una aplicació.
Tenen una aplicació i alguna cosa fareu. Hi ha una altra que es diu Go Euro, que intenta fer el mateix amb busos i amb trens, també et dona bitllets de Renfe.
Bueno, si ens volem desplaçar per via terrestre...
Hi ha una altra que es diu Busbat, que també són autobusos dins del territori. Bueno, ja hem viatjat, ara ens hem de posar a dormir.
Hem de llotjar-nos, si no volem fer-ho al carrer.
Per tant, tenim Booking.
Booking.
Que és normal, Booking, Trivago, TripAdvisor, tots aquests et donaran hotel.
Sí.
Però després, coses rares, perdó per rares, pels qui aneu, hi ha el Hostel World, que et dona el mateix, però amb hostels.
No és estrany, és per anar-hi d'una forma més econòmica.
Bé, tu, perquè encara no tens 30 anys, però jo, com que sí que els tinc, intento anar a un hotel.
Jo ho he fet per HostelWorld i és força còmode l'aplicació perquè ja posa doncs, tots els hostals, albergs i càmpings que pots trobar en una ciutat.
Que pots trobar. Després hi ha un altre concepte, que és els de les cases rurals.
Sí.
Hi ha el Mi Casa Rural i el Top Rural que fan això. Et donen cases rurals per aquí.
És una opció així més en família.
És una altra opció.
I llavors hi ha la gran coneguda, la que s'està posant de moda.
Airbnb. Que és...
Què és Airbnb?
Airbnb és un lloc on tu pots trobar la casa d'un senyor a la ciutat on tu vas a de vacances.
I recordant, tu pots allotjar-te...
I ell et pot deixar o un tros de la casa o tota la casa.
Tu això ho selecciones?
Tu això ho selecciones. Tu pots dir, jo vull una casa que sigui tota per mi. O jo vaig, per exemple, a Finlàndia i vull passar una temporada amb un finlandès i conèixer-lo i parlar de com funciona el seu país.
I aprendre l'idioma, aprendre els costums, aprendre el que faci
falta. Les vacances, aprendre l'idioma ja seria una mica justet.
Bueno,
després us en deixo una altra que és molt bona pels que no sou previsors. I penseu que avui estem parlant de previsors. O sigui, pels qui no ho sou, hi ha una que es diu Hotel Tonight.
Què és Hotel
Tonight? I l'Hotel Tonight és una aplicació que, com a màxim, pots reservar un hotel amb 7 dies d'anticipació.
És a dir, és pels que anem d'última hora.
Sí, i pels que no teniu por de que arribareu a un lloc i no tindreu on dormir.
és una bona opció.
Però llavors, a canvi, tenen uns descomptes brutal. Impressionants.
Sí?
És a dir, podeu trobar hotels de molt bona categoria a preus de 2 i 3 estrelles.
Hotel Tonight.
Hotel Tonight.
Perfecte.
Bé, després hem de menjar.
Per menjar hi ha molta cosa.
El Tenedor, Foursquare...
O una que també serveix molt, que és la TripAdvisor, que també
sí, clar,
ofereix
TripAdvisor,
uns rànquings.
Després, a més dels hotels, t'ofereix llocs per on anar.
On anar menjar.
Clar, després és molt important...
Saber quin temps
anem,
farà, no?
Anem corrents, perquè hi ha molts al temps. AccuWeather és el millor... és la millor app per saber quin temps farà.
Sí? Més si que les que t'incorporen els mòbils?
Si et diu que plourà, AccuWeather, plourà.
Plourà. Bueno, doncs anem a baixar-nos a AccuWeather.
Fem activitats.
Què podem fer?
Anar a veure museus, Per exemple, connecteu-vos amb una web que es diu Viator, que et donarà un grapat d'activitats. És de TripAdvisor.
És dels mateixos...
És dels mateixos de TripAdvisor i el que t'aconsellen i et venen les activitats. És a dir, et diuen, mira, per aquí pots anar un dia a fer una excursió a tal lloc i et venen el tíquet, et venen...
El tour,
el que faci. Et venen el que sigui. Després hi ha una que és molt similar, que és Get Your Guide, que és el mateix, i us deixo el link de que aquests et venen, per exemple, els bitllets per entrar a la Sagrada Família.
Ah, veus? I entres ja amb els bitllets.
I entres ja amb
els bitllets comprats.
Si aneu a la platja, hi ha una aplicació que es diu iPlayer, que et diu com està la platja allà on tu vas.
Si hi ha bandera blava, bandera vermella...
Però a nosaltres no estem acostumats, però quan anem a segons quins llocs, et diuen les marees. Però potser arribes a la platja i dius, ui, que haig de caminar 100 metres perquè trobar l'aigua.
Per què?
S'ha marxat l'aigua. I llavors procura no deixar la tovallola i marxar, perquè pots no trobar la tovallola.
No hi trobaràs res.
No hi trobaràs res. Bé, doncs el iPlaya. I si sou dels que aneu amb barco, o feu surf, o feu windsurf, tot, bueno, si aneu a l'aigua...
Qualsevol activitat nàutica.
Qualsevol activitat nàutica, l'aplicació de referència imprescindible...
Quina és?
Es diu WindGuru.
WindGuru.
WindGuru et dirà per on venen els vents, quina previsió de temps tens al mar. No, informació... no a terra, sinó al mar.
Informació tècnica
informació per poder navegar. Informació molt tècnica per poder navegar.
I si no marxen de vacances? Llavors què fem?
A veure, i pel final m'he guardat...
Ja que no marxen de vacances.
M'he guardat un consell perquè no marxen de vacances, que és una tele que han tret els senyors de LG, que incorpora un antimosquits.
Un antimosquits, per què?
Perquè no et piquin els mosquits. És a dir, té un sistema de... microones, no microones, no sé. No, suposo que deu ser ultrasons.
Sí?
Sí, deuen ser ultrasons.
I el que fa és que allunya els mosquits de la zona.
El que fa és que allunya els... L'ultrasons és un so que tu no escoltes, per això es diu ultra, que s'hi escolten els mosquits i que el que fa és que els fa fora. És a dir, quan tu poses el televisor, el mateix televisor, sense que facis res més, posa en marxa a l'ultrasó i apa, marxant.
Sí, t'assegures que allà, mentre mires la tele, no et picaran mosquits. Bé, també pots tancar la finestra.
Deixa'm acabar dient que és, el link és d'una web índia, de la web de LG a la Índia, i que aquí encara no el venen, però...
No sé. Ja arribarà, tot arriba.
Podeu anar al MediaMarkt i dir, escolti, jo vull la tele aquella... Clar, i com que tot ho hem de batejar, el sistema es diu Mosquito Away.
Mosquito Away. Bueno, és clar, la traducció és clara, eh?
La traducció
és
mosquito ben lluny d'aquí.
Perfecte. Molt bé.
O sigui que teniu molt de temps per planificar les vostres vacances per anar revisant i per anar dient quin vol, buscar vols barats. Hi ha gent que diu, quan seran els vols més barats? Proveu.
S'ha d'intentar, s'ha de buscar, s'ha de picar pedra, eh?
Jo sé que tinc amics que han treballat fent aplicacions per empreses de vols i que diuen que és molt complicat el sistema que fan servir, els algoritmes que tenen dins, per decidir el preu d'un bitllet d'avió. Que molt possiblement dins d'un avió de 200 persones no hi hagin dos bitllets al mateix preu.
Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, el teu i el del teu acompanyant, sí.
Segurament, perquè s'has comprat en la mateixa sessió.
Sí, però el del costat ja serà, a lo millor, 5 cèntims més car, 1 euro, 3, 20...
Lo millor és no dubtar gaire quan trobes el vol que t'agrada.
Quan tens el vol que t'agrada i el preu que t'agrada,
compra.
No sigui que et quedis sense.
Perquè,
mira, si et quedes sense l'hotel perquè has decidit que anaves a aquell de l'hotel de l'últim moment, segons on t'estiguis i no fa molt de fred, doncs mira, com un banc del parc, tu.
Perfecte, Joan. Molt bé, bueno, la gent que ho sàpiga, que la setmana passada vam fer el primer capítol per planificar vacances.
Dels consells, i que tots aquests links els tenim a VilaWeb i els tenim a pensarallà.cat.
Perfecte. Doncs la setmana que ve més.
Molt bé.
Apa, a reveure.
Fins ara.
I només és calcal. Ah, 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 ah. Va veure un munt d'ocells fent cua per menjar-se la seva ensaïmada. I ja un cop despertada va pensar com puc ser tan i tan amable. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. I entre llum llum per la finestra, deu ser un dia d'aquells que el sol esclata. I corre, vesteix-te, posa't aquell vestit que et fa tan i tan guapa. I va sortir a passejar prop de la Rambla i a la vorera del costat. Ah, 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 ah. Va veure una senyora gran que passejava un gos de bona raça i amb una jaqueta de pell d'una marca de França que li encanta. Pa, 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 pa. Va començar a creuar la Rambla i empassar-se un munt de saliva. I amb una veu ben dolça li va dir la dona de la meva vida. Pa, 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 pa,